tots els temps, amb 157 milions de visualitzacions. Què passa ara? Doncs que aquell escenari apocalíptic es trasllada a Barcelona. He de dir que tu t'hi poses, si entres en la pel·lícula, i vaig entrar, si entres en la pel·lícula, he de confessar que et fa por, perquè, clar, tot el que veus és al costat de casa. I palma tot Déu, aquí. És una cosa tremenda, o sigui, palma tot Déu, vull dir que al començament de la pel·lícula, ja. I, clar, veus la plaça d'Oros, la plaça 5 d'Oros, perdó, veus aquí al costat, de molt a prop d'aquí de RAC1, veus, per exemple, Montjuïc, molt sovint, el Gòtic, la, vaja, l'avinguda del Paral·lel, tot això destruït, fet un desastre. Fet un desastre. Ara, aquell escenari que, de Barcelona, els protagonistes han de travessar la ciutat fugint d'uns éssers que maten tots aquells que els miren. És una història molt angoixant, amb escenes d'acció trepidant en una Barcelona desolada, trinxada, destruïda. A partir de les 11 del matí preguntarem als germans Pastor com s'ho han fet per poder mostrar una Barcelona tan abandonada, sense ningú als carrers i tot absolutament trinxat. Interessant, a les 11, els germans Pastor, aquí al Món a RAC1. La resta dels esports amb Repsol, Jonas Vingegaard manté el mallot groc de líder del Tour de França després de resistir l'atac de Pogacar en l'ascens del Puy de Dôme. Ara el danès només té 17 segons de marge. Avui és el primer dia de descans del Tour després de 9 etapes. A Wimbledon, l'horari va obligar a suspendre el partit de vuitens de final de Novak Djokovic. La normativa del torneig diu que a les 11 tothom cap a casa. I el partit del serbi contra el polonès Hurkacz es va haver d'aturar quan Novak Djokovic dominava per un doble 7-6. Avui al migdia continuarà i també està previst que jugui Carlos Alcaraz contra l'italià Berrettini. I en Fórmula 1, Max Verstappen continua imparable. Després de guanyar ahir el Gran Premi de la Gran Bretanya, ja li treu gairebé 100 punts al segon classificat d'aquest Mundial de Fórmula 1, que és el Checo Pérez. Fernando Alonso va acabar setè i és tercer a la classificació general.
Bé, per fi hem acabat el prototip per la generació d'energia a partir de corrents marins.
Sí, ara necessitem algú que ens ajudi a fer-ho realitat.
Impulsar els emprenedors avui per un demà més eficient. A Repsol donem suport a noves empreses que desenvolupen projectes d'innovació tecnològica en el sector energètic a través del Fons d'Emprenedors de la Fundació Repsol. Descobreix aquest projecte i altres a fundacionrepsol.com.
I el trànsit.
Norauto, els experts en el manteniment del teu cotxe, t'ofereixen aquest espai.
Anem a comptar cotxes, com cada matí des del RAC, com cada matí al trànsit i com cada matí amb l'Àlex Huguet. Bon dia.
Molt bon dia. Encara està allà un carril a l'AP7 per l'accident de primera hora en sentit Tarragona, tot i que no hi queden massa retencions. Sí que hi ha més cues encara a la C58 i a la C33 en sentit Barcelona per l'accident de la Ronda Litoral a Santa Coloma de Gramenet. Ara mateix a la C58 hi ha 4 quilòmetres en sentit sud i encara s'obre el carril Busbao a tots els vehicles. A la C33 són 3 quilòmetres més des de Montcada i Reixac. Més enllà d'aquestes complicacions, hi ha cues ara a l'AP7 a Barberà del Vallès en els dos sentits de la marxa. El tram entre Malla i Vic a la C17 està afectat per unes obres i més fluïdesa al Llobregat, però amb força intensitat encara a l'A2 a Cornellà i a la C32 a Sant Boi, sempre cap a Barcelona. Finalment, a les rondes, on queden més cues és a la B10 en els dos sentits, cap al sud entre la D1 al Mar i la Barceloneta, i en sentit nord, com sempre, al tram de Montjuïc. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Prepara el teu cotxe per a l'estiu en Norauto i viatja tranquil. Perquè ara, muntant els teus pneumàtics Goodyear, aconsegueixes fins a 60 euros de descompte directe. Demana cita a norauto.es. Quilòmetre a quilòmetre, avancem junts.
I a les 9 i 4 minuts acabem els apunts aquí al Món RAC1 amb notícies apocalíptiques. Són les que ha anunciat un tiktoker que diu que és viatger del temps i que ve de l'any 2671. Es diu Eno Alaric, poca broma. Té gairebé 500.000 de seguidors al seu canal. Doncs bé, l'Eno adverteix que els pròxims 12 mesos són els pitjors de la història pel que fa a desastres naturals, almenys als Estats Units. Per exemple, avisa que hi haurà un megahuracà el 6 de setembre que afectarà la costa est dels Estats Units. Al desembre hi haurà una tempesta de calamars elèctrica. També diu que hi haurà un terratrèmol de 9,8 graus de magnitud a Califòrnia i després un megatsunami que destruirà pas d'aquesta costa californiana. I nosaltres aquí, queixant-nos de la calota.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les passions ens criden. Són aquella veu que et diu, en aquest partit et va la vida. Les que et porten el paladar cap a sabors nous. Les que et fan anar al teatre no només a veure'l, sinó a viure'l. O les que converteixen cada concert en únic. Entra a Experience by CaixaBank i gaudeix de les teves passions amb descomptes, sortejos, experiències i continguts digitals en exclusiva. El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Les 9 i 5.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb el politòleg Pablo Iglesias, l'advocat Miquel Samper, l'exdelegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i els periodistes Mònica Terribas i Màrius Carol. A l'Ull de Poll, Pere Mas.
Són les 9 i 6.
Hòstia, posem bona cara. Posem bona cara.
Hola, Màrius Carol, bon dia.
Bon dia.
Hola, Teresa Cunillera, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Hola, Miquel Samper, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, Mònica Terribas.
Molt bon dia.
Bon dia. Hola, què tal, Pablo Iglesias, bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia. Hola, Pere Mas.
Bon dia, amb alegria.
I ara parlem amb la Mònica Usart. Hola, Mònica.
Hola, bon dia.
Bon dia, però abans... Ai. Màrius, no, Màrius, no. Avui ja... Boira baixa. Avui ja boira baixa. En general, ja boira baixa. Ja boira baixa. No. Mira, perdona,
acabo de fer un pastè, heu vist. Sí. Amb ell li agrada.
El que passa
és que ell rebufa i jo no sé rebufar, no, i el que diria els disbarats...
Ell rebufa perquè se sàpiga que hi és.
Sí. Mou un paper.
Doncs, la gent que
hi ha una interferència.
Sí. És d'ells.
Jo aprofito per treure les arracades.
Bueno, no siguis cruel, que avui ve tremendo, eh?
Sí, no? Màrius, què passa?
Perquè hi ha un punt de mandra. O sigui, no pot ser. Quan es va morir el Franco, jo tenia 21 anys. Ja em guanyava la vida amb aquest ofici. I vaig pensar que hi ha algunes coses no les sentiria mai més.
Doncs sí.
I mira, aquí estem.
Perquè la transició no es va fer. No es va fer bé. I com que la transició no es va fer bé i es va voler passar pàgina sense prendre nota i fer-ne d'això... una batalla, no?, perquè es van incorporar a la vida presumptament democràtica d'aquella transició ministres franquistes i tot era un cambalatge per anar sobrevivint en aquella època, doncs ara resulta que hi ha moltes generacions que venen després que no tenen consciència del que va significar la dictadura, el franquisme, l'aniquilació dels drets i les llibertats de les persones, no únicament dels col·lectius, i estem en un punt al·lucinant, on uns xavals canten Vamos a volver al 36 i fa gràcia. Doncs no fa cap gràcia, perquè s'ha de saber que s'executava gent, s'ha de saber que hi havia penes de mort, s'ha de saber tot el que no s'ha explicat.
Bueno, ara comencem el corre-corre una mica, perquè veig que avui hi ha algunes enquestes que ja diuen, per exemple, la de La Vanguardia d'avui, que diu un 60% dels espanyols preocupats per una possible coalició del PP amb Vox.
Sí, però si estan preocupats, no votin a Vox. Si estan preocupats, que no votin a Vox. Que no, o sigui, menys enquestes i més sentit comú.
A veure, jo que quan va haver la transició ja era major d'edat, t'he de dir, Mònica, que es va fer el que es podia. El problema de lo que tu dius, que a mi sí que, a més, això m'ho he sentit dir altres vegades, el problema és després, quan a les altres generacions no se'ls ha explicat el que va significar no només la transició, sinó l'origen de la transició, el franquisme, etc. Parlàvem abans, no és normal que la gent, no tan jove, que la gent, doncs, deia amb edat de prendre decisions, pues no sàpiga qui és Franco. Per exemple, parlàvem de la columna del Jordi Amat ahir, votar Vox, votar Franco. És dir, aquesta trivialització jo crec que no és de la transició, sinó que és del desenvolupament de tots aquests anys de democràcia, on s'ha primat una voluntat de lo que s'ha entès com a convivència, com a tirar endavant, etc. I hem oblidat l'ensenyament de la història, l'ensenyament de les conseqüències de la història, i clar, llavors no estan vacunats.
Sí, però això
no estan vacunats.
Això és responsabilitat dels governs de l'època,
sí, sí,
i dels currículums, etc.
Però saps què em preocupa molt? És a dir, que hi hagi, en fi, un grup polític que representi el franquisme i tal, una ignorància amb un passat, en fi, que, de Don Pelayo i unes coses que no van existir mai, bueno, escolta, no ho sé.
I que això sigui,
diguem, un partit marginal, ho podia entendre. No entenc com, de tant en tant, un partit que aspira a ser moderat, la dreta que representa el PP, fa constantment links amb aquest món. O sigui, el
és
més
preocupant...
No ho sé si és el seu món. El que passa és que, escolta, l'Hernando l'altre dia,
no pot fer-ho,
interpretant el que diria Ordóñez, interpretant, dient que ell també diria que vote chapote. Quan tu fas això, quan la germana de l'Ordóñez surt i diu, escolti, deixi de maltractar el nom del meu germà, no, calli. Sí, el que està fent aquest... Sí, és que és tan ruïn. Algú que pensa això, que ho diu en veu alta, sí, és que no és una cosa que li va sortir, és una cosa que ho portava pensada a casa. Pensada no és el terme.
És més ruïno de la Maria Sangil, que ho he vist a Twitter. I li pregunten per això i diu, sí, jo entenc que les víctimes de la d'ETA estiguin molestes i tal, però és un eslògan que ens dona vots. Això ho podeu trobar a Twitter perquè és on ho he vist jo. Clar, això és la relativització total i absoluta d'aquests temes, que són temes molt dolorosos, i per tant, quan s'expliquen, Mònica, s'expliquen malament. Clar. I llavors, jo per què et deia que Vox és el mateix? Perquè són tots fills del mateix tronc. Tu ves mirant, tots venen del mateix lloc. Per tant, el problema és Vox perquè és el franquisme pur i dur, però també jo crec que el problema principal és aquell que els blanqueja. Aquell que els fa presidents de parlaments autonòmics, aquells que els fan vicepresidents, i esperem a oferir que la missa
però,
llarga.
Però, a què diu, perdoneu, Pablo Iglesias...
Yo es que creo que nos equivocamos al plantear que el problema fundamental es Vox, en tanto que partido político, y cuando pensamos que al Partido Popular le hace daño el señalar que facilita las cosas a Vox o que gobierna con Vox. Porque eso sí que es blanquear al Partido Popular. Cada vez que se pone el acento en, uy, fíjate, ahora las consejerías de educación en manos de Vox, ahora la presidencia de los gobiernos autonómicos... Eso presupone la existencia de una derecha moderada, democrática, antifascista, y todos los progresistas a decir, mirad el PP que va a pactar con Vox. Eso a Vox, eso al PP, le da exactamente igual. No le quita ni un solo voto. Y creo que el problema de la ultraderecha no es que haya un partido que se llame Vox, es la legitimación de las ideas de la ultraderecha mañana, tarde y noche en los principales medios de comunicación del país. Cuando uno está escuchando una tertulia, incluso progresista, y de repente llega una publicidad, Securitas Direct, tenga cuidado señora que va a salir usted a comprar el pan y van a venir los ocupas a entrar en su casa, ponga una alarma, eso sí es blanquear el fascismo y eso es lo que sienta las bases para que grupos descuadristas como los de Desocupa conviertan su actividad presuntamente delictiva en un espectáculo mediático y le saquen en todas las televisiones del país. Ese es el problema de la ultraderecha, cuando se entregan licencias a grupos económicos de ultraderecha como el señor Berlusconi o el de Planeta, entonces es cuando se está blanqueando el fascismo. Cuando la propia televisión española se le entrega al Partido Popular, entonces se está blanqueando el fascismo. Después de hacer todo eso, que pensemos que por decir, uy, cuidado que vienen los del PP a dejar entrar a Vox a los parlamentos autonómicos, el Partido Popular se muere de la risa, no pierden ni un voto en eso. Es más, ellos son capaces de adoptar posiciones mucho más radicales que las de Vox. Y el ejemplo de Madrid es evidente. La candidata de Vox en la Comunidad de Madrid parece una señora de colegio privado al lado de la ferocidad trumpista de lo que representa Ayuso. Y sus medios de comunicación afines están dispuestos a hacer lo que sea para que los suyos lleguen al gobierno. El problema de la extrema derecha no es Vox.
es Ana Rosa hablando todas las mañanas, es Vicente Vallés presentando un telediario. Y yo sé que decir esto, pues levanta muchas ampollas, pero es que es la puñetera verdad.
No, y ya una...
No diem res. Ya una... No diem res del PP, ni diem res dels seus pactes amb Vox, ni del...
No, una mica ja que, no, ja que el mateix Rajoy no reivindicava precisament la memòria històrica i deia que era una llei, no sé si era el mateix Rajoy o el... Traient importància a una cosa que és
que
fonamental.
Que no era per gent normal.
No? Recordem, per memòria històrica, el que ha fet el PP els darrers anys. Parlem de la guerra bruta, parlem del control de la justícia, parlem de la repressió de la discrepància, parlem dels espionatges, que amb això està emparentat amb la darrera etapa del PSOE, etcètera, no? És a dir, no cal que mirem a Vox. Mirem què ha fet el Partit Popular en l'etapa Aznar i en l'etapa Rajoy. I ja està.
Hi ha una frase que jo li vaig sentir dir fa ja bastant de temps a Feijó i que després repeteixen altres líders del PP, que sembla en principi ocorrent, que diu, és que la gent, el que ens preocupa és que la gent se senti, no se senti filla de la transició, sinó neta de la Guerra Civil. Però és que és compatible. Sí, jo em sento fill de la transició, però també em sento, diguem, net d'una gent que va intentar aquí, de la manera que va poder i amb una guerra per davant, intentar defensar les llibertats. O sigui, jo que sóc una família, en fi, del Poblenou, etcètera, 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 els meus pares, que no eren gent molt polititzada, però van tenir sempre la sensació que havien perdut la guerra. No passa res. Escolti, i ens ho van explicar a mi, ens ho van explicar els seus fills. Llavors, jo crec que és compatible, perfectament compatible, sentir-te orgullós pel que van fer els teus avis i, a la vegada, entendre que, carai, que la transició s'hagués pogut... Jo estic d'acord que s'hagués pogut fer millor, però ningú va trobar la fórmula, eh? Ara. O sigui, la fórmula de la Coca-Cola... Pues mira, el que l'aconsegueix, l'aconsegueix. I ens ha anat força bé, i aquest país va poder fer un canvi radical el 82, va canviar com un mitjó.
Mira, el problema ara... si vols en parlem d'aquí uns moments, eh? Que és que hi ha una generació que puja... Que no vol dir tothom, vol dir una generació que puja, no sé qui ho deia ara, si ho deia el Màrius o qui ho deia, que veu que la rebel·lió i ser revolucionaris de dretes, i d'algun tipus de dretes, però segurament perquè efectivament no li han explicat el que passava, no sé si ho deia la Mònica o qui ho deia, que no han explicat exactament el que passava. Llavors, tot el que és guai és de dretes, i comença a estar fart d'una mena de... Segurament això és el que t'expliquen ells, i perquè sí que, però no és un problema, no sé qui deia l'altre dia que el problema, per exemple, de Vox és que va aparèixer, és culpa de l'independentisme català, l'aparició de l'independentisme català, és a dir, Meloni, perquè ens entenguem, no surt a Itàlia i guanya Itàlia perquè hi ha l'independentisme català.
Ni és la perversió pura, és això?
No sé qui ho deia, però no només això, Meloni, Marine Le Pen, el que està passant a Hongria, el que està passant a Alemanya, el que està passant a Finlàndia...
No té res a veure amb l'independentisme català, eh?
És a dir, clar, tot això és que es puja a l'extrema dreta perquè hi ha ara una revolució per algun motiu, que això ho veurem, si acaba passant, n'haurem de parlar, tot i que potser és millor que parlem abans de què passi. Però abans em permeteu un segon, perquè tinc moltes ganes, moltes de continuar en aquest punt. I en aquest punt també per un tema que em sembla insolent, inexplicable, intolerable, que comentàvem al davantal de les 8. És a dir, com és possible que s'accepti la Junta Electoral Central, accepti que en una cunya radiofònica soni el Cara al Sol com a anunci de la Falange? Però com pot ser que la Junta Electoral Central digui, bueno, això no és responsabilitat nostra? Ara en parlarem, però abans... Hola, Mònica Usart.
Hola, bon dia.
Escolta'm, res, és que fa molta calor, tu. Fa molta calor.
És una evidència,
oi? Sí, bueno, però és que sí. Avui, i sobretot demà, calcem-nos, no? Demà,
com a missatge meteorològic és millorable.
Ho sé. Puc dir-ho millor, puc dir... Mònica Usart, bon dia.
Hola, bon dia.
Per sort, dimecres començaran a baixar les temperatures, sí. Que demà tocaran sostre, no?
És la bona notícia d'aquesta setmana.
Mapes vermells.
Sí. Fan por, aquests mapes. I
si el compares amb el de darrere, és la bona notícia, que és quan baixen les temperatures. Mm, és clar. A dir, el primer mapa que mirem, que és el més lila, és el mapa previst per demà de temperatures màximes, que arribaran fins i tot a fregar els 42-43 graus cap a les comarques de Ponent, i aquí ens podríem acostar a l'anterior rècord absolut de Catalunya de calor, que és el 43,8 del Carràs de l'any 2019. Demà es podria acostar aquest valor. Ja ho veurem, ho anirem seguint a veure si es bat aquest rècord o no, però això sí, farà molta calor a tot arreu i sobretot a l'interior amb temperatures de 36 a 40 graus. Avui es quedaran una mica per sota, però tot i això també ambient càlid i molt xafogós, i com dèiem, a partir de dimecres a poc aniran baixant les temperatures i a finals de setmana tindrem calor, però més moderada i més normal per l'època de l'any en què ens trobem. Penseu que en alguns casos ara estem parlant de temperatures 10 graus per sobre de la mitjana, per tant, molta gent diu, fa calor, és estiu, sí, però està sent una calor extrema i amb valors molt elevats.
Perdona, però és que estem parlant de que està... Has dit, perdona, quants graus
per sobre? Uns 10 graus per sobre de la mitjana ara mateix. Sí, a més és una situació que no només ens enganxa a nosaltres, tenim gran part de la península.
Andalusia està...
Perquè ens hem d'imaginar com una mena de llengua d'aire càlid que ens ve del nord de l'Àfrica i que el que fa és abraçar gran part de la península, deixant una miqueta al marge la zona de Galícia i del Cantàbric, però a la resta tenim aquestes temperatures tan altes.
Hi ha una diferència de 10 graus entre Andalusia, per exemple, i Astúries o Galícia? Això pot incidir en els cervells de cara al bo.
No, però
diumenge ja haurà baixat.
I la conillera, vens de Lleida avui?
Sí, he vingut avui de Lleida, sí.
I què tal? Bueno,
tremendo.
Tremendo, sí.
A veure, nosaltres ja ho sabem que fa calor l'estiu, no? I
això acostuma a passar.
No, però em refereixo, sí, sí. I per tant tenim mínimament unes eines per defensar-nos, però és veritat, ahir a la tarda ja era insuportable. I no em puc ni imaginar el que serà dimarts després de dinar, per exemple, que és l'hora torradora, no?
Sí.
I el pitjor de tot és que aquestes calors s'acaben posant dins a les cases. Llavors, per molt que et defensis, que si ventiladors, que si aires acondicionats, jo crec que físicament els cossos ho noten.
Ara,
és terrible.
El dissabte vaig ser a la Segarra, i a dins de casa, allà en aquell poblet de Malgrat que estan els pares, el celler, i a dins de les parets, perquè estaven fets amb molta intel·ligència aquestes parets, com la de suposo que tens tu, a dins de casa s'estava bé.
Sí, però ahir a la tarda, per exemple, tot i estan bé, perquè s'està bé, no? I, per exemple, la gent gran, que jo recordo més gran que jo, clar, aquesta gent sempre feia les seves tertúlies a les entrades de casa, perquè era la part baixa de la casa, era on hi havia doncs, aquest tipus,
el celler,
corria una mica l'aire, que és l'única cosa que et salva una mica, no? Quan corre una mica l'aire al vespre. Però acaba posant-se la calor a les cases, perquè s'acaba posant, perquè és que té de dia, jo, mira que és dur, allò, però prefereixo això que la xafegó de Barcelona.
Yeah. El que passa aquests dies és que les nits no refresca.
No, clar, no bufava la marinada
no,
la nit.
No bufa, i a més a les comarques de Ponent hem tingut una nit de 24, 25, 26 graus, que això doncs és de mal dormir.
Ahir hi havia una mica de brisa, jo vaig venir de la Cerdanya i a les, no sé, quarts de set de la tarda hi havia una brisa molt agradable a Barcelona. I la temperatura era alta, perquè em sembla que hi havia 28 graus.
Sí, però, i a la nit no hem baixat de 24, però si aquest vent o venteta o briseta s'atura, llavors és quan notes més la xafogó.
Són les 9 i 23 minuts, gràcies a Mònica.
A vosaltres.
Demà passat millor.
Molt bé.
Diguem-ho així, perquè si no... Sí, i Pere... Bueno, ara començarem el Pere Mas sobre el tema de que ara hem parlat de la dreta i del que està passant i de la Junta Electoral Central. Però abans... Hola, Noemi, què tal?
Hola, molt bon dia, bon dilluns.
Bon dilluns.
L'estiu ja és aquí.
Joder,
i es noten
aquí
les ganes de gaudir més del nostre temps lliure, de veure la nostra gent i, sobretot, de desconnectar. I si estàs de vacances i vols desconnectar de debò, només has d'avançar-te i reservar abans del 31 de juliol els teus uniformes. No només te n'oblides fins a la teva tornada, sinó que avançar-se té premi. Un 10% de regal per gastar en les teves futures compres en alimentació, papereria, esports, moda, sabateria i molt més. I si ho fas abans del 31 de juliol, et donem un 5% de descompte addicional. Avança't i gaudeix del teu estiu. A més, t'ho posarem fàcil perquè resolguis la teva tornada inclús abans que marxis. Amb la línia de crèdit tornada a l'escola, finança tot el que necessitis. Línia de crèdit només per clients amb targeta El Corte Inglés. Finançament ofert per Financiera El Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació fins al 30 de setembre. Consulta les condicions a elcorteinglés.es. Aquest any, avança't, reserva els teus uniformes i oblida-te'n fins a la tornada. El Corte Inglés, les teves compres a botiga, web i app. I abans d'acabar, recordar-vos que tots els diumenges i festius fins al 15 de setembre, el Corte Inglés de la Diagonal de Plaça Catalunya i del Portal de l'Àngel romandran oberts de 12 del migdia a 8 del vespre, perquè pugueu fer les vostres compres amb comoditat. I així acabem, que acabeu de passar molt bon dia. Adeu!
Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gov.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Arriben a Lidl els formants estalvi al millor preu. Olives farcides d'anxova en format extra gran ara per 1,99. T'estalvies un 27%. I tomàquet branca per 0,99 al quilo. T'estalvies un 44%. Lidl, marca la diferència.
Hola, sóc Joan Tomàs i aquest és el meu primer anunci, però fa 33 anys que sóc òptic-optometrista a Òptica 2000. Juntament amb més de 500 òptics ens esforcem cada dia per ser el teu referent en salut visual. Per això hem estat triats Òptica de l'any. I ara, perquè ens coneguis, emporta't dues ulleres al preu d'unes. Òptica 2000 El Corte Inglés. Els teus ulls ho mereixen.
Si hi ha alguna cosa que tots desitgem és poder. Poder posar la rentadora quan vulguem o poder obrir la factura de la llum amb un somriure. I hi ha una forma d'aconseguir-ho. Generar la teva energia. Solideo t'acompanya en la transició energètica. Plaques solars, bateries, aerotèrmia, carregadors per cotxes elèctrics. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
No hi ha res com el so de l'estiu. Excepte el so dels dies d'estiu d'Orange. Perquè tens cinema, sèries, música i gaming per a un superpla. Vine a les nostres botigues i troba regals increïbles, sortejos i descomptes en els millors dispositius. Apropa't ja i consulta les condicions. Orange.
Necessiteu ajuda amb els vostres pares aquest estiu? Voleu marxar de vacances i quedar-vos tranquils sabent que estaran ben cuidats? No esteu sols. Soc l'Elisenda Camps, ambaixadora de Cuideo.
La millor solució d'atenció a domicili de qualitat per gent gran. Acreditats per la Generalitat de Catalunya. Cuideo.
Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti des de només 180 euros l'any i tindràs revisions i manteniment totalment gratis durant un any sencer. Estalvia temps, estalvia diners.
Carles, posa't crema, que et cremaràs.
No et pots banyar encara, em sents?
Aquesta nit sortim, oi?
Demà no ens hem de llevadora, ok?
Anem cap a l'ombra, vinga.
Venen clàssics de l'estiu per tots i ve Summer for All a Citroën. Tèrmic o elèctric, aquest estiu estrena el teu Citroën amb condicions especials i sense esperes. Citroën. Condicions a Citroën pures.
El perquè de tot plegat.
3 minuts i 2 quarts d'hora del matí, estem fent tertúlia, com tots els dilluns. Per cert, vaig a dir una cosa, que estic encantat de la vida.
Ah, digues tu.
Mira, no, és a dir, aquí fa un temps van dir, escolta'm, vols dir que acaba la temporada el dia...
Principis de juliol.
No, era aquest divendres que ve. 10, 11, 12, 13 i 14, el dia 14. Es van dir, fa qüestió de 3 o 4 mesos, eh? Vols dir que acaba el 14 de juliol i tornar... A mitjans finals d'agost és normal, quan a mitjans de juliol hi ha molta gent que treballa i a mitjans finals d'agost hi ha molta gent que fa festa, que està de vacances, i vam dir tots els editors, tots vam dir, bueno, sí, evidentment la gent que tingui bitllets ja comprats que marxi de vacances, però qui no, pues bueno, pues fem una setmana més. Cap d'uns dies apareix Pedro Sánchez i diu, què tal si fotem unes eleccions el dia 23? Estàvem tots aquí. Què tal si fotem unes eleccions el 23 de juliol? I jo dic...
Tio. I tu de seguida vas dir...
No, de seguida vaig dir, bueno, farem una cosa, com que acabem el 17... No, com acabem el 21, el 21 divendres, bueno, ja posats a fer programa especial el 23 i cap a casa. Però algú... algú té una idea brillant i diu, escolta una cosa, ja que hi ets el 23, per què no continues?
Però continues els pròxims 3 anys.
No, no, no. Per què no fas el 24, que tens una tertúlia potentíssima, la més potent de la ràdio, amb el Màrius Carol, amb la Mònica Terribas, amb el Pablo Iglesias, el Miquel Samper, la Teresa Cunillera, per què no vens el dia 24, que és dilluns? I jo dic, només amb una condició. Que hi siguin tots. I resulta que la Marga Ortuño s'encarrega de trucar a tots els tertulians, truca a Màrius Carol, diu, Màrius, cap any el 24? Sí. Teresa Cunillera, que hi seràs el dia 24? Sí. Miquel Samper, que hi seràs el dia 24? Sí. Mònica Terribas, que hi seràs el dia 24? Sí. I llavors la cosa es complicava. I Pablo Iglesias, que hi seràs el dia 24? I què diu Pablo Iglesias? Que sí. Per tant, el dia 24 farem l'endemà aquí, al Monarracú. Fins aquí. Fins aquí. No! Perquè aquí serem, aquí serem. I ja m'agradaria agafar vacances el divendres que ve, us ho asseguro. O divendres passat, que també és una que també està molt bé agafar vacances divendres passat. Mira tu, la vida la veus d'una altra manera. Agafes divendres i tens 2 mesos per davant, o 2 mesos i mig per davant. La vida la veus d'una altra manera.
I venga a canviar bitllets.
I venga a canviar bitllets, efectivament. Per això ho dic. I ara parlarem parlarem del govern, que deia típico ell. Bueno. 24 de maig, la Junta Electoral de Barcelona ordena la retirada d'una estelada al Parc Natural del Cadí-Uixeró a Gisclareny, al Berguedà. Per què? Doncs perquè la gestió del parc és pública i, per tant, fora estelada. 27 de març del 2019, abans de les eleccions municipals, la Junta Electoral Central acorda requerir al president de la Generalitat, en aquella època, Quim Torra, la retirada del llaç groc que hi ha a la façana de la delegació del govern a Londres. Ordre que es va complir. Uns dies després, 17 d'abril del 2019, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha de retirar uns cartells en què es veuen ampolles de Fairy amb el missatge «Tu ja m'entens». La Junta Electoral també va fer treure la pancarta que explicava que la presència dels llaços grocs era decisió del ple. 8 d'octubre del 2019, abans de les eleccions, també generals, la Junta Electoral de Barcelona prohibeix als periodistes de TV3 i de Catalunya Ràdio utilitzar expressions com presos polítics, exili o president a l'exili. Uns dies abans, el 12 d'abril, es va prohibir per part de la Junta Electoral Central l'ús de l'etiqueta del Twitter presos polítics al fax de TV3. Els motius van ser respeto a los principios de pluralismo político y neutralidad informativa que deben afectar a toda la programación. Això, repeteixo, això passava a fa res, amb aquestes eleccions que us explicava, repeteixo les actuacions de la Junta Electoral. 2 anys abans, el novembre del 17, la Junta Electoral de Barcelona prohibeix il·luminar de color groc les fonts i les façanes de la ciutat de Barcelona. Hi havia un acord de grups municipals, la Junta dona raó al PP i Ciutadans en contra de Barcelona en Comú, del PDeCAT i d'Esquerra, que PP i Ciutadans presenten un recurs que argumentava que el color groc era favorable a algunes candidatures. I el novembre del 2019, la Junta Electoral del Bages va prohibir una trobada gegantera perquè interferia a les eleccions espanyoles a l'hora de votar. Per què ho dic, això? Doncs perquè la Junta Electoral Central, a demanda de Ràdio i Televisió Espanyola, ha dit que la Junta Electoral no és competent per dir si l'anunci radiofònic, la cunya radiofònica de la Falange, amb la cançó del Cara al Sol, incompleix la llei de memòria democràtica. Recordem, per qui no ho sàpiga, que el Cara al Sol és l'himne de la formació ultra des de l'any 1935 i és un dels himnes oficials del franquisme. Miquel Samper.
Jo crec que, bueno, el que acabes d'explicar em sembla un treball radiofònic brutal. El que la gent pugui saber, doncs, la diferència o l'arbitrarietat que pot tenir un òrgan de tanta rellevància com aquesta Junta Electoral Central a l'hora de prendre decisions, i per tant, diem-ho clarament, la politització de l'òrgan, i això és dur, perquè no deixa de ser un òrgan, doncs, format per jutges. Abans crec que ho ha referit d'alguna manera la Mònica Terribas quan parlava del control judicial, i això és molt greu, això és molt greu, això és terriblement greu. que al color groc se li dongui un enfocament partidista polític i que el franquisme, que ens ha explicat abans per activa i per passiva el Màrius, tot el que amb ell li preocupa, la deriva que està tenint a nivell polític, doncs al moment actual, és molt greu. Abans parlàveu, tots heu parlat, de que no s'ensenya qui és Franco. I probablement això sigui un error. I estem presenciant ara com es qüestiona per part de la dreta la llei de memòria històrica. I això és un gravíssim error. Però és que jo crec que ja ho vaig dir aquí una vegada. Aquell atado y bien atado són moltes més coses. El control judicial al qual feia referència la Mònica, ara vist amb aquesta actuació arbitrària, no poso cap més qualificatiu arbitrària, és molt greu. És molt greu. És a dir, és evident que té una simbologia política, com a mínim, del mateix pes que el color groc en un moment determinat. Com a mínim. I per tant, si és reprovable, doncs, que en un moment determinat algú posi, doncs, una simbologia groga, evidentment que aquesta actuació actual, doncs, insisteixo, té una arbitrarietat i un rerefons polític que s'hauria d'aturar. La Junta Electoral Central no pot tenir aquest tipus d'actuacions perquè genera inseguretat.
Sí, jo crec que no conec els elements jurídics que puguin avalar aquesta decisió. Els que n'enteneu ho sabreu millor. Però a mi em sembla que si hi ha algo que reflexe la dictadura, que reflexe el franquisme, el feixisme més que el franquisme, perquè era l'himne de la Falange, que després Franco va tenir les seves coses en Falange, etc. Però si hi ha algo que sigui divisori d'una societat i que a més, tal com dèiem abans, són aquells temps als quals no voldríem tornar, si hi ha algo que ofèn de veritat és que es pugui avalar el cara al sol. A mi em sembla que és afecte als fonaments democràtics del país. I segurament la llei de memòria democràtica per això ofèn tant a la dreta, per això l'ofèn tant, perquè sap que la llei va al cor d'aquestes coses. Recordeu les coses que s'han dit també de lo que s'està fent a Cuelgamuros, amb el rescat de restes de gent que està enterrada allí, etc. I a mi em preocupa una mica que quan parlem d'aquestes coses, clar, d'entrada segurament molta gent jove que ens pugui estar escoltant, el cara al sol, li sona, bueno, pues com el, en fi, com qualsevol altra història, i una altra vegada tornaríem a lo mateix, és a dir, l'aprofundiment de què representa això, més enllà de lo que és, lo que representa de retorn a un passat de manera crítica, a lo qual poses les bases perquè el feixisme es pugui tornar a introduir amb tota la normalitat,
sí,
del món.
Però, per exemple,
i aquí hem d'atacar això i les complicitats que ho fan possible.
I alerta també amb les simplificacions, perquè el cara al sol és extrem, però llegia una entrevista que li han fet a Pedro Sánchez al diario.es aquest cap de setmana o els darrers dies, i també alerta amb les simplificacions, perquè Pedro Sánchez deia Vox i l'altre extrem Puigdemont. Home, no fem bromes.
Claro.
No fem bromes. No fem aquestes comparacions. No li diguem a la societat catalana i a la societat espanyola que, bueno, entre Vox i Puigdemont, no? No. És que això, vull dir que alerta, perquè la propaganda política i la generació de titulars i d'un discurs fàcil ens està portant a perdre el sentit de quins són els principis democràtics i quines són les coses que són realment perilloses i les que són problemes irresolts històricament, perquè si la transició no es va fer bé és perquè no es va abordar el problema a Catalunya i Euskadi, no es va abordar seriosament aquest problema, perquè aquest problema era el problema d'aquella dictadura, d'aquella transició, i no es va voler abordar. I aleshores aquí tenim un problema polític irresolt des de fa dècades i dècades i dècades i segles, i vinga va, i només quan necessitem sortir pensant que hem de donar un missatge moderat diem, bueno, el problema són els separatistes. No, tenim un problema polític que no hem volgut resoldre i que no s'ha volgut resoldre mai seriosament. I per això surt Yolanda Díaz i diu el referèndum no està encima de la mesa. Ja tornem a estar en aquest, en aquest frame, no? De l'espantall independentista i quina és la posició.
Bueno, i que avui Pedro Vallín li fa una entrevista a Yolanda Díaz de La Vanguardia, on quan se li pregunta per aquest tema agafa l'Estradivarius i comença a nyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyigonyig el 2024. En fi, sobre aquest tema, Pablo Iglesias i després Màrius Carol. Pablo.
O sea, la primera carrera que yo estudié fue Derecho, y ahí aprendes, aunque esto no lo reconozca casi nadie, que el derecho en el peor de los casos es la voluntad racionalizada del vencedor, y en el mejor de los casos es la expresión jurídica de una correlación de fuerzas. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que esa correlación de fuerzas ha cambiado, y claro, que la ideología de los jueces y de los miembros de la Junta Electoral Central determina cómo se aplica el derecho. Eso quiere decir que aquí no se dice ni presos políticos, ni exiliados, ni presis politicis, ni a lo que su señoría no le apetezca que se diga, y que puedas entrar en prisión por ser un titiritero y hacer la coña de Al-Qaeda, o que haya raperos en la cárcel, y que sin embargo en este país aparezca un delincuente de desocupa diciendo que va a formar un ejército y que va a salir, y que no va a salir con un palo, y que ese tipo no esté detenido y en detención preventiva. Y lo que está ocurriendo ahora con la normalización del cara al sol es que la correlación ha cambiado. ¿Y por qué ha cambiado esa correlación? Pues porque se han aceptado gilipolleces. Se han aceptado gilipolleces como lo de ni nazis ni independentistas, ni nazis ni podemitas, ni nazis ni feministas. Y una parte de la izquierda ha pensado que la clave de hacer política es no hagamos ruido, hablemos bajito, reservemos lo políticamente incorrecto para la derecha y la ultraderecha, no señalemos a los fascistas mediáticos, no digamos que Ferreras es un corrupto, no digamos que Ana Rosa es una corrupta, no digamos que Vicente Vallés es un activo propagandístico, no digamos eso, porque lo que hay que hacer es hablar bajito, pedir perdón, adaptarte a lo que la gente desea. La política es un mercado de demanda. Si resulta que ahora te quita muchos votos en Cuenca defender lo que siempre has pensado del derecho de la autodeterminación, no lo digas, juega con la ambigüedad. Uh-huh. Y cuando eres así y asumes que la política es decir no, si el que va a meter en la cárcel a Puigdemont soy yo, porque si alguien ha evitado que el independentismo avance somos nosotros los socialistas, que somos más españoles todavía que los del PP, cuando aceptas los marcos del adversario, el adversario te devora. Cuando das consideración de demócratas y de legales a ultraderechistas, entonces te devoran. Cuando alguien dice, oiga usted, el Poder Judicial está lleno de ultraderechistas, uy, qué terrible lo que ha dicho un vicepresidente, cómo se atreve, un comunicado, nosotros estamos en contra de eso. Cuando tienes a figuras como Margarita Robles en el Consejo de Ministros, que la apoya toda la prensa de ultraderecha, entonces después nos echamos las manos a la cabeza y es, ¿cómo puede ser que las encuestas digan que el PP y Vox tienen mayoría absoluta? Es que es tan evidente lo que pasa, tan evidente.
Són les 9:42 minuts. Màrius Carol.
Aviam, jo crec que la transició segur que es podia fer millor, però més enllà del que comentava la Mònica, hi ha una cosa que és veritat. Fins i tot a l'exèrcit, que semblava que era el que estava radiotelegrafiant una mica i acompanyant el canvi, però mirant en fi, de reull que ningú se n'anés de la línia marcada, fins i tot la milícia, jo crec que va tenir un canvi brutal. Vull dir, l'aparició de Narcís Serra com a ministre, que era un home que no havia fet ni la mili, i que els hi va dir, escolti, no, però és que vostès el que han de fer és aprendre anglès i saber economia, perquè si no, no podran mai incorporar-se a l'OTAN, etcètera, etcètera. Jo crec que, per exemple, l'exèrcit va fer un canvi. Si mirem, no sé, la policia, etcètera, altres institucions de l'Estat van més o menys canviar. La justícia no es va atrevir a tocar-la a ningú. Jo crec que aquest és un dels temes que, vist en perspectiva, no es van fer bé. Segurament perquè necessitaves, clar, allò de la llei a la llei, necessitaves que els que aplicaven la llei fessin la viu i posessin el cul bé. D'acord? Jo ho entenc, eh? Però vull dir, aquí això ho estem... Bueno, és un rebut que estem pagant. Respecte al tema del cara al sol, bueno, jo anava a una escola pública. Jo anava a una escola municipal, el Pere Vila, davant de l'Arc de Triomf,
Llavors es deia Saló de Víctor Pradera, avui es diu Passeig Lluís Companys, i cada matí, des de que jo tenia 3 anys que hi vaig començar a anar, feien allò a formar, posaves el braç de l'espatlla de davant i tal, i no sé què, i cantaves el Carrasol, que no sabia què cantava, això de la camisa nueva, no pensava, a casa meva no n'hi ha de camises nueves perquè no podem comprar tantes camises.
Ni portar-les en rojo.
Anem justos. Però bueno, però allò es quedava. És a dir, jo em recordo de les preposicions i el Carrasol també el tinc aquí, fixat aquí al meu cervell. Llavors, jo crec que, en fi, si hi ha una cosa que a mi em sorprèn és com la dreta, de les primeres coses que diu que suprimiràs la llei de memòria històrica. Vol dir, heu de ser uns desmemoriats històrics. És a dir, volen una societat desmemoriada. Per què? Pues perquè no és bo. I aquells països, aquells estats que no tenen memòria, tornen a cometre els mateixos errors al cap del temps. No hi ha res més important que la memòria. Som la nostra memòria. Però no hi ha alguns que la memòria doncs la tenen, se la renten tant en tant, en fi, endixant, i el resultat final és que acaben com el pallasso aquell que sortia del Micolor, no?
Sí, però és que quan el mal ve del mansa tots el cansa, perquè fixa't tu que Alemanya ha fet una bona transició, diríem, doncs tots aquests anys. Mira el problema que tenen a la ultradreta, que els hi ha guanyat un cantó fa dos dies. Per tant, jo crec que el mal és més profund alhora que més superficial. És a dir, jo crec que, perquè si no, a mi el que em té fascinada és el de Finlàndia, no ho puc entendre. Què voleu que us ho diga? En un país d'aquestes característiques, que a més...
Suècia.
O, en fi. Llavors, clar, és a dir, per exemple, tu deies de la justícia, però si nosaltres portem dies que el senyor Feijó va dir... El Consell del Poder Judicial se renovarà quan jo digui.
No, quan jo mani.
I per tant, l'ha tingut parat. Portem gairebé 2.000 dies sense renovació. Que no només és el fet de la renovació, que també és important.
Amb requeriments d'Europa.
Exacte, que és una il·legalitat i té requeriments d'Europa i tal, sinó les conseqüències, i això el Miquel ho sabrà millor que jo, les conseqüències que hi ha a l'hora d'aplicar la justícia als ciutadans, en forma de retards, de mala dotació i tal. Clar, per què? Perquè la dreta sap que quan ells estan al govern no tenen una oposició com la que fan ells. Aquest és el problema de fons, no? De que van impunes per la vida.
Mònica. Hi ha un problema de fons que jo alguna vegada aquesta reflexió l'he volgut compartir aquí. Quan tu eduques a la societat i en valors molt individualistes, des de petits... i tota la estructura comunicativa reforça l'individualisme i reforça que la gent es preocupi per el seu benestar particular i no pel benestar col·lectiu, i no vas teixint les sensibilitats d'amoïnar-se pel que són, quan parlem de serveis públics, en el sentit més ampli, i això no ho vas treballant, progressivament et van naixent generacions que pensen exclusivament en clau personal. I quan això passa, el missatge de la dreta cala molt ràpidament, molt ràpidament. Per què? Doncs perquè si jo t'envio un missatge a tu, dient-te que tindràs la teva casa preservada i la teva seguretat i el teu sou i les teves vacances i que plegaràs una hora abans i tot això, que evidentment que en una bona part són drets socials i drets a nivell col·lectiu que s'han de preservar, però envies aquest missatge en clau individual, estàs sembrant sobre un terra molt fèrtil, perquè hem anat educant progressivament, i quan parlo d'educant no parlo de l'educació, sinó que parlo de tot el sistema comunicatiu que va des de la ficció, les sèries, les pel·lícules, tot, ara ens enrotllaríem molt, però tot un sistema emocional i intel·lectual basat en l'individu i no en el col·lectiu.
Pere Mas.
Subscric moltes les coses. Bueno, podríem estar dues hores parlant d'això, perquè...
Tu, per cert, tu ets el director del fax, quan el Precis Polítics...
No me'n recordo, jo crec que eres el director...
Jo estava a Catalunya Ràdio, recordo perfectament, perquè jo veia presos polítics i exili cada dia.
I a que preguntes, no ens van prohibir dir-ho, perquè ho vam arribar a dir. Va ser quan la Junta Electoral Central havia prohibit a TV3 a dir presos polítics i tot això, que TV3, no sé si te'n recordes, quan feien el bloc informatiu...
Es reparteix droga, xiclets.
Sí, estan repartint aquí...
No.
Demà. Sortia un cartell que deia a continuació veuran no sé què, on no sortien les paraules presos polítics, no sé quant, i tal. No, qual cosa era l'efecte Streisand i se'm parla molt més.
Llavors, en diu el del sí? Panells que estava allà, sí? Que el Tian era el director, sí? I que la idea va sortir de la Clara Molins.
Efectivament. Va ser a la reunió prèvia del fax, que sempre fèiem uns hashtags una mica particulars i una mica enginyosos, vam dir com protestar per aquesta censura contra TV3, que no pot dir als seus informatius presos polítics, ni exili, ni de més. Que no s'havia vist mai que es fiquessin a filar tan prim com això. I llavors se'ns ocorre això, fer una mica de befa, perquè clar, Precis Polítics és com parlen els nens petits.
Ja, que ni.
I llavors això va cabrejar algú, no sabria de ben bé qui, perquè quan actua la Junta Electoral és perquè algú va allà, no actuen d'ofici normalment. I algú, no se recordo quin partit, però podem sospitar de quin podria ser, devia anar a la Junta Electoral, i sí que hi ha un comunicat dient que TV3 incomplió, no sé què, se dia... M'agradaria recuperar-ho, el tenim per allà penjat per la redacció.
De l'època aquesta, Pere, de l'època aquesta, diria que el 90% de les denúncies venien de Ciutadans.
Bueno, segurament sí, però o sigui, hem donat per bo que una junta electoral es fiqui en quin llenguatge pot fer servir una televisió.
De ciutidinis.
I a més, i una cosa en favor de la Junta Electoral de Barcelona. Ha passat diverses vegades que la de Barcelona ha dictaminat alguna qüestió sensible...
És veritat.
...amb uns senyors jutges, que tampoc són sospitosos de ser del CDR, eixample, diguem-ne, i que un cop aquest tema, ja sigui d'equilibris a TV3, no sé què, de la llengua, de les nomenclatures, sí. Ha anat a Madrid i el trifachito, perquè no es pot dir de cap altra manera, ho ha fotut tot en l'aire. Per tant, la Junta Electoral de Madrid, la central, no és que tingui un sesgo, com es diu ara, un viatge, és una barreja de... El trifachito no, perquè no existeix Ciutadans. És una vergonya.
És que ara està passant una cosa...
És que no podem acceptar... Però està passant... Això del Carol Sol no és acceptable.
Bueno, és que està passant una cosa. La gent que està escoltant Ràdio Nacional d'Espanya i tingui, com es diu això, anuncios de propaganda electoral, escoltarà l'himne de la Falange, el Carol Sol l'escoltarà amb l'anunci de la Falange. Perquè ha acceptat la Junta Electoral, perdona.
I al marge d'això de la Junta Electoral, que jo crec que ja es descriu per ella mateixa, i més, sempre et surten amb un tecnicisme, no sé què, perquè la llei, perquè no sé què... És igual, escolti, vostès han aturat altres coses quan han volgut, i en aquest cas estàs dient el Carol Sol per a la ràdio, per una ràdio pública, a més, i no vols fer res. Llavors, sobre la transició, de moment, no en parlaré. Però sí que m'agradaria fer una reflexió sobretot això que estàveu dient, estimada Teresa, jo que no sóc sospitós de ser del PSC i del PSOE, crec.
Però a mi m'estimes.
Sí, tu t'estimo molt. Jo encara no entenc què ha passat a Espanya els últims 2 o 3 anys amb el govern de Pedro Sánchez.
Això és molt interessant per saber també què està passant.
M'agradaria que algú... Que algú m'expliqui per què una aparent obra de govern raonablement bona, que ha salvat diverses crisis, la financera, la no sé què, no sé quantos, l'IPC, mesures
no
socials. Per què s'ha creat un clima irrespirable a Espanya en què l'únic que s'ha de fer és fotre fora Pedro Sánchez?
Perquè la dreta ha guanyat el relat.
Val, molt bé,
i és però... veritat que té uns altaveus a Madrid molt potents. I
sí,
tota la raó de Pablo Iglesias.
Aquí...
Els altaveus aquests estan cada dia.
Si fem obra de govern, al final tens la sensació que ETA està matant i que està dins del govern i que els independentistes catalans no sé quina cabronada estan fent cada dia. Val? I això, efectivament, és el relat que dieu vosaltres. Però és que, per mi, hi ha una segona qüestió... Bueno, perdó, i lo del Chapote, que el Chapote te vote, no sé quina és la frase, em sembla no indigna. Em sembla immoral, és que, bueno, em sembla horrorós. No entenc com pot estar passant això. Per formar part del no entendre aquesta Espanya actual. Però jo crec que, en el fons, la lliçó que s'està donant aquí és, sobretot, no se us acudeixi tornar a fotre un govern d'esquerres on els indepes hi tinguin alguna cosa a dir. Recordis que la incorporació de Podem al govern de Madrid era el primer cop que els comunistes, entre cometes, arribaven al govern d'Espanya, això es va enfatitzar en el seu moment. De fet, hi havia un ministre comunista...
El primer govern de coalició.
I jo crec que el missatge de fons és... com se us acudeixi tornar a fotre una cosa que intenti canviar una mica l'establishment del règim del 78, digue-li com vulguis, van a caer les hòsties com estan caient ara. I per això passarà el que passarà el dia 23. I ja no sé si és PP més Vox o PP sense Vox, però per mi el gran missatge de fons, la lliçó que es vol, que el poder, que la justícia, que els mitjans, que no sé qui, que aquesta gent fosca volen que quedi clar, és no se us acudeixi tornar a fotre això. Perquè mireu el que li passarà a aquest paio.
Però fixa't tu... Perdona, però és que... Sí, no, no, molt bé, molt, molt ben esbravat.
No, però és que és veritat.
No, no, però, no, 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 però és que estic d'acord amb una cosa, fixa't, és que és molt més greu perquè és la tercera vegada que ho vivim, això. Recordeu el final dels governs Felipe González, amb el vallase senyor González, on tot hi va valdre, jo recordo sempre, encara que la gent no se'n vulgui recordar, que va haver un grup de gent de la premsa que es van dedicar a muntar, i que ells després van reconèixer, el després autoanomenat sindicat del crimen, que ells mateixos van reconèixer que havien vorejat els límits de la legalitat con tal d'anar contra Felipe González.
A veure.
I al final van aconseguir, en dos vegades, perquè pensaven guanyar el 93 i no ho van fer fins al 96, van repetir amb el Zapatero,
sí,
van repetir la història amb el Zapatero, i aquesta vegada, clar, a la tercera, cada vegada els agafa... Cada vegada els agafa més entrenats i amb més complicitat, segurament, perquè el que a l'any 90 feien aquests autoanomenats, insisteixo, perquè s'ho deien ells, sindicato del crimen, llavors ho feien una mica d'amagades, no ho van reconèixer fins després. Ara ja és bastant més descarat. I jo crec que el que ha passat és que aquest és un govern que s'ha dedicat a treballar. Ha fet tantes coses que no ha donat temps ni assimilar-les. A més del relat que deia el Màrius, del relat mediàtic i tal, però si cada Consell de Ministres te dona 15 mesures, perquè val a dir...
Sí, però fixa-t'hi.
Ja... Deixeu-me acabar un moment, sisplau, perquè li vull dir una cosa de lo del cara al sol, una idea que se m'ha acudit. Llavors, clar, és veritat, el relat te l'han pres, després podem parlar, però tinc una idea amb lo del cara al sol. Això, la Junta Electoral se pronuncia perquè li demana Ràdio Televisió Espanyola, escolti, tinc aquest problema sobre la taula, què faig? Bueno, ara li han dit el que ha de fer, no? Pues ara el millor que hauria de fer Ràdio Televisió Espanyola és, abans de fer l'anunci, dir, per imposició de la Junta Electoral Central, anem a fer el següent spot publicitari. I ja està.
Una cosa, jo crec que no és comparable a Felipe González, a Rodríguez Zapatero i a Pedro Sánchez.
T'ho dic jo, que ho vaig viure bastant en primera
persona. Segur, Teresa, però podríem dir que el govern de Felipe González...
El que van fer Felipe González no hi ha dret.
Crec que el govern de Felipe González, que acumulava alguns casos...
El que tu vulguis.
No, no, el que jo vulgui no. És a dir, no és comparable el full de serveis de Rodríguez Zapatero... No és comparable amb els darrers anys de Felipe González. Crec que no és comparable. I no és comparable el cas dels GAL i tot el que hi havia, cas Roldán, bla, 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 tota aquella última etapa del felipisme amb el que hagi fet Pedro Sánchez i Rodríguez Zapatero. Crec que no és comparable. Crec que no són tres finals de lideratge comparables.
Si el que t'estava comparant eren les campanyes. El que t'estava dient és la línia d'actuació que sempre s'ha fet, i si torna bé, que jo espero que sigui un govern socialista, ja cal, i si és de coalició, encara més, ja cal que es comprin una...
Pablo.
Una cuirassa. Allà, una armadura, una cuirassa important.
Pablo,
sí, sí, això té raó.
O sea, el problema, yo creo que lo señalaba esta mañana Iván Redondo en su artículo en La Vanguardia, cuando dice, digamos, aquí, más que un proyecto para volver a gobernar, lo que hay de momento es un proyecto para intentar evitar que haya una mayoría absoluta del Partido Popular y Vox, que yo creo que es posible, a pesar de lo que dicen buena parte de las encuestas, pero ahí surge otro problema fundamental, que yo creo que es la lección fundamental de esta legislatura, y es no compartir algo parecido a un proyecto de Estado y de dirección de Estado para la reforma del Estado, que es condición de posibilidad de que haya una alternativa a que las extremas derechas manden en el Consejo de Ministros, después de mandar ya en el Poder Económico. Ayer salía en el Confidencial lo contentos que están los directivos de las principales empresas del IBEX ante la perspectiva de que gobierne la derecha, que ya mandan en los medios de comunicación de Madrid, que son los más importantes y que mandan también en la cúpula judicial. Lo que se le puede oponer a todo eso es que toda la variedad de fuerzas políticas democráticas, que tienen muchísimas diferencias entre sí, sean capaces de pactar una nueva dirección de Estado. El problema es que eso no es compatible con algunas de las cosas que se han hecho durante esta legislatura. Y yo creo que ahí estamos frente al problema político crucial. Pongamos que las encuestas más optimistas tienen razón y el Partido Popular y Vox no llegan a los 175 diputados. Y que, por lo tanto, hay que buscar un acuerdo de todas las demás fuerzas políticas. Eso esta vez no va a ser como hace cuatro años. Eso va a implicar una negociación enormemente seria sobre la reforma del Estado y donde van a estar muchísimas cuestiones que tendrán que revelar si efectivamente hay ese proyecto, que por el otro lado sí está, que por el lado del Partido Popular y Vox ese proyecto está clarísimo. Con respecto a Europa no hay ningún problema si se aceptan las recetas económicas sin rechistar y si se acepta la OTAN, y a partir de ahí en España pueden hacer lo que les dé la gana, incluso suprimir las autonomías. Y no va a haber tribunal constitucional que dependa de una mayoría parlamentaria del PP y Vox y con la actual cúpula judicial que impida las barbaridades que esta gente puedan ser capaces de hacer. Insisto, si esta gente gana, el próximo 11 de septiembre en Cataluña va a ser entretenido de ver. Y entretenido de ver cómo la derecha construye su exterior constitutivo con los catalanes y con los vascos. Pero entonces hablemos de política de verdad y de todos los actores políticos que se tienen que poner de acuerdo para algo que, con todos los respetos, ya no se soluciona con una mesa de negociación solamente, sino con un proyecto de reforma del Estado.
Serà molt interessant. I ara hi ha una cosa que ahir em deia un amic i que considero que, vista les enquestes, té tota la raó, i que avui, ja que el Pablo Iglesias ha esmentat, li van redonar, jo també l'esmentaré. Normalment es diu que les eleccions de generals, les Catalunya és bàsica, importantíssima. És a dir, recordo que la famosa campanya del PSC, aquella de que si tu no vas,
ells tornen,
va ser d'un èxit bestial, que va ser el que va fer que Carme Chacón aconseguís com a cap de llista 25 diputats, que és una barbaritat. Vull dir, aquells 25 diputats van donar la victòria a...